Hola, Jaume Roures, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Que he fitxat el Pau Iglesias.
Sí, que esteu calents.
Sí, oi, clar.
No, com estamos.
Has fitxat el Pau Iglesias?
No, no. No, no, no. Vaja, vull dir, és que això era un invent que no es pot separar de la campanya, no? Era evident que era una manera de dir no voteu aquest senyor que se'n va i tal. I em sorprèn, vull subratllar això perquè em sorprèn que cap dels elements dels que esteu parlant tingui en compte els mitjans de comunicació de Madrid, no? Vull dir, la victòria de la Lluçó no es pot separar del recolzament de tots els mèdies, no? Els escrits, els audiovisuals, etc. Com a mínim s'hauria de tenir en compte com un dels factors. I ho introdueixo perquè l'ABC es va inventar una notícia només per això, no? Per afavorir la idea de que no s'havia de votar Pablo Iglesias perquè deixava la política i es dedicava a ser una estrella del cine. Vull dir que formava part de tot el reguitzell de campanya de mentides que s'han tret els mitjans de comunicació de Madrid, no només sobre el Pablo, sinó sobre moltíssimes coses.
Quan parlem ara del que està passant i del cas del Pablo Iglesias, ho descartes, no només ho descartes totalment, és a dir, no n'has parlat d'ell de que en cap moment, perquè ahir, per exemple, el Xavi Domènech deia una cosa, amic també del Pablo Iglesias, que és que ell té la sensació, la intuïció, de que el Pablo Iglesias deixarà Madrid i que podrien haver-se'n fora, i parlava de l'estranger, que és una possibilitat pel que ha estat passant. I clar, això per molta gent podia quadrar, se'n va fora, per tant, si se'n va fora, clar, i mira el que va publicar l'ABC, que és que se n'anava a treballar amb el seu amic Jaume Roures. És a dir, aquí no hi ha hagut ni ara ni abans cap contacte per col·laborar al Pablo Iglesias amb Mediapro?
No. Bueno, vull dir que jo parlo regularment amb el Pablo de política, de cine, de sèries i tal, però no. Diguem-ne, jo no crec, quan veig el titular aquest, que deixa la política, si s'entén pels càrrecs públics, doncs és evident. Però jo no crec que gent com el Pablo pugui deixar la política, no? Perquè la porta a dintre. Dos, jo crec que hi ha que posar en valor. Serà equivocat o no, no? Això és opinable. Però quants vicepresidents coneixeu que es llencin a la lluita carrer a carrer perquè creu que això és bo per defensar les seves posicions polítiques, no? El 99,99% dels vicepresidents del món mundial estarien al sofà del seu despatx on es fan els vídeos i deixaria que la militància de base es matxaqués als barris. Siguem una mica objectius, no?, sobre aquesta mena de coses. I tercera, el Pablo tret millors resultats dels que els hi donaven, que era la desaparició, i dels que tenien. I això també hauríem de tenir en compte. Tampoc el veig visquent a l'estranger, no m'ho imagino. Però si el Pablo Iglesias o el Jordi Basté em portessin bons projectes audiovisuals, doncs em parlaria tranquil·lament.
Va, en parlarem, doncs, Jaume. Dit això, amb el Pablo Iglesias en parlarem. Escolta'm, una cosa, per tant, descartes totalment, és a dir, que això no vagi, ho has dit clar, que no és veritat. En tot cas, clar, ell també és una persona vinculada als mitjans de comunicació, no volem que ell va fer un programa que li agrada molt fer entrevistes, per tant, una cosa és que no pugui passar, una altra cosa és que hagi de passar, que això és que aquí és la diferència. Tu has parlat amb el Pablo Iglesias després de les eleccions de Madrid o no?
No, després no.
No, no tens previst fer-ho?
Vaig enviar un missatge perquè es relaxés i ja ens podem un dia d'aquests, no he parlat, no.
I parleu sovint?
Parlem, sí, sovint, sí.
Val. Quan dic que parleu sovint, ho dic perquè va haver-hi aquelles famoses fotografies que van ser publicades fa un temps, on va haver-hi un sopar, crec recordar, amb Pablo Iglesias, amb Oriol Junqueras, i no sé qui més, a casa del Jaume Roures, on es parlava, que no sé ni quina època era, tant que fes-me memòria, Jaume, quan va ser això?
Això era després dels atemptats de Barcelona.
Després dels atemptats
de Barcelona. L'octubre, sí.
Això mateix.
No recordo, finals d'agost o el setembre, no? Sí. I amb el Xavi Domènech.
I amb el Xavi Domènech. Quan parlem d'aquella trobada que vau fer a casa teva, a Barcelona, en aquell moment es parlava de la relació de Pablo Iglesias per l'independentisme. Un sector de l'independentisme aquestes últimes hores ha carregat contra la marxa de Pablo Iglesias i tots aquells que defensaven que és una persona que, com a mínim, havia tingut la valentia d'anar a veure els presos i de parlar en algunes ocasions amb Carles Puigdemont a l'exili. Tu creus que és una pèssima...
I de defensar el dret d'autodeterminació dels catalans.
Correcte. Tu creus que és una pèssima notícia o creus que hi ha en el partit en aquests moments, no sé si coneixes a Yolanda Díaz, per exemple, que sigui una persona que va amb la mateixa línia que podria anar a Pablo Iglesias?
No conec a Yolanda Díaz. Vaja, o sigui, jo no crec que el partit com a tal canviï de línia política. El que hauríem d'assumir, en lloc de disparar contra ells, és que és molt difícil aquesta posició fora d'aquí. Vull dir que no és casualitat. És a dir, quan diuen una cosa d'aquestes, no només estan sols, sinó que es posen a tothom en contra, no? Llavors aquí, doncs, els premiem disparant contra ells a la més petita relliscada o cosa que no ens agrada. I hauríem de fer el real balanç. Jo sempre penso que aquí anem parlant, no?, de que Europa ens salvarà, Europa ens ajudarà i tal i qual, cosa que es demostra dia a dia, independentment de quines siguin les resolucions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i no tenim en compte que si volem canvis a Catalunya, el que sigui, el que necessitem són aliats a les d'Espanya. No vindrà una Merkel, un Macron, un Johnson, que sí que es mouen quan hi ha un problema al futbol, a parlar dels problemes dels catalans, no? O ara que la Unió Europea s'ha escandalitzat de la repressió de les mobilitzacions a Colòmbia, cosa que no va fer l'octubre. Sigui de pas, busquem les aliances a les Espanyes, que al final són els únics que poden fer realitat algun dia que els catalans decideixin el que volen ser de grans. Això no ho farà cap país ni cap dirigent europeu.
He notat amb la mà plana una castanya lleugera cap als líders europeus dient que efectivament s'han preocupat més de la Superliga Europea i de la por que pugui haver-hi una Superliga Europea que no pas amb una... que no pas amb intentar solucionar el que passava a Catalunya.
És l'evidència, sí, o el que passi a Colòmbia, no? Quan més lluny estan les coses, més durs es posen. Això sí que és molt divertit.
Això de la Superliga, per mi, aprofitant que el PSOE ha passat per Mediapro, això de la Superliga ho donem per enterrat o no?
Això de la Superliga ho donem per enterrat de per vida, a més. No? Sí. Si hi ha maneres de fer malament les coses, això ha estat la pitjor de les maneres i no crec que hi hagi hagut aconteixement al món que hagi durat tan poc com aquest, no? Patrocinat per gent entre cometes, important.
Aquesta Superliga...
Segur que és un fenomen mundial.
Aquesta Superliga o en pot néixer una altra de nova?
No, però és que tot això ha estat molt ridícul. És a dir, el dijous anterior, aquell cap de setmana, l'AECA, que és l'associació on hi ha 246 clubs europeus, havia votat el format de nova Champions, la que es posava en peu a partir del 2024, negociat amb la UEFA durant mesos i mesos. I això va passar el dijous, encapçalat pel senyor Agnelli, no? I llavors, entre dijous i dissabte, diumenge, se'ls creuen els cables i surten a disparar una altra cosa, però no és que estigui defensant la UEFA, però s'havia obert un procés de negociació amb les lligues i amb els clubs, s'havia arribat a un acord, els clubs el van votar el dijous, i després, el següent que vam veure va ser el Chiringuito. O sigui que no, és un salt de Croàcia impressionant.
Escolta, parlant de la... has parlat del tema de futbol, com que no he entrevistat amb en Jaume Roses, ni li he preguntat, després de la victòria del Jan Laporta a la presidència del Barça, es va dir que havies avalat, a títol personal, a la junta directiva. Després crec que ho esmatisaves, dir que simplement era una garantia per evitar unes noves eleccions i que tenia data de caducitat. Això és així?
Exacte, això és així. Sí.
Tu has deixat...
Però és que l'aval aquest famós és fins al mes de novembre. No dic el meu recolzament en això, és dir que l'aval del 124 no és un aval de per vida, és un aval fins al mes de novembre, abans d'haver-hi una assemblea dels socis, dels compromissaris del Barça, que ha de votar un pressupost, perquè recordem que el pressupost que va deixar el Bartomeu mai va estar votat per l'Assemblea de Compromissaris, que és el que el fa, diguem-ne, el que li dona carta de naturalesa. I llavors, en funció d'aquest nou pressupost, hi haurà un nou aval. En tot cas, aquest està limitat fins al mes de novembre.
A canvi de què?
A canvi de què?
No, hi ha alguna cosa a canvi de l'aval aquest? És a dir, no, ho dic perquè molta gent pot dir, ah, mira, ja està el Jaume Ros aquí darrere, hi ha Mediapro, aquí què voldrà, els drets, etc etc.
No, jo crec que es pot veure la realitat. No, no. Ni estic a la Junta, ni hi ha hagut cap canvi que es pugui... vaig al contrari, vull dir, jo el senyor, entre cometes, Grau i el Gómez Ponti, que no només estan processats, sinó que si mires el sumari és un escàndol que feia aquesta gent per ser simpàtic. Vaja, no només els que has acomiadat al minut 1 i a més els que has denunciat per administració deslleal, etc etc, no els que has indemnitzat i que se'n anessin a casa tranquil·lament. Vull dir que no, jo el que vaig ajudar el Jan és per evitar una situació dolenta per tothom.
Ja. Aprofitant...
Com faig moltes vegades amb molta gent, però que no tenen la repercussió que té el futbol. Però vaja, no, tampoc pensava que sortís a la llum, això.
Tres coses més. Aprofitant que tinc a línia, et volia preguntar si seràs acusació particular en el cas del Barça Gate, perquè dilluns ja avançàvem que aquí a RAC1, que la jutgessa de negar...
Ho soc.
Ho ets, eh?
No ho seré, ho soc.
Perquè avançàvem que...
Ho soc, i hi ha unes declaracions previstes d'aquest parell d'individus que acabo d'anomenar un dia d'aquests... Vaja, és que això és l'escàndol del món mundial. Jo crec que no... Diguem-ne que el soroll o la por a la directiva del Barça, que sempre es té, és el que ha impedit explicar ben bé tot el que veus al sumari del que feia aquesta gent i com manegava totes les coses, o el que explica la compliance que hi havia al Barça, que vam fer fora només per fer la seva feina i per deixar en evidència que jo, que aquesta gent feia, desfeia, gastava el diner del soci per... els seus propis projectes de la manera més barroera possible. No?
Què feien exactament, dius, Jaume?
No, això, contractar amb una, entre cometes, empresa, però és que aquí han gastat milions, eh? No és una cosa allò que algú et fa un favor. Aquí han gastat gairebé 3 milions d'euros, i això és el que se sap de moment, doncs per defensar la figura d'alguns dels dirigents, saltant-se no només els procediments, sinó prenent mesures, acomiadant gent que manifestava que no estava a favor d'això, que això no complia els protocols del Barça. S'ha manipulat el famós aquell informe que no auditoria de Price, etcètera. Bueno, és igual, el sumari ja suposo que una part ja s'ha conegut i s'anirà coneixent. Però vaja, això no passa enlloc sense que tingui conseqüències.
Bueno.
Deixant de banda que aquí s'ha anat una directiva que deixa un forat de mil milions i tots tan panxos, eh?
No. Bueno, es veu que avui explicava l'Adrià Soldevila al Digital, al Goal, que la Junta de la Porta ha trobat contractes del mandat de Bartomeu per un valor que esquiva... per poc els controls interns i molts vinculats a l'Espai Barça.
Sí. No, l'Espai Barça és una cosa d'aquesta manera. Jo no tinc... Diguem-ne, tinc les idees que tenia abans des de fora i continuo tenint les mateixes. No tinc més informació, però hi ha coses que els... Diguem, el que treballem al món del futbol, doncs ja eren evidents. Vull dir, no? Un servidor explicava ja fa un parell d'anys que hi havia un forat econòmic importantíssim. Tota la moguda de l'Espai Barça i que al final no es fes res però es gastessin molt diners, doncs senyalava que alguna cosa estava passant. Vaja, no cal ser molt llest, és que és evident. Anem gastant diners, el pressupost va pujant, algú ens ho pagarà, això no serà més deute, bueno, si algú et deixa diners... sigui A, B, C, és més deute, no? Eren coses evidentíssimes que normalment quan es parla del Barça, com quan es parla d'algunes coses, doncs ningú s'atreveix a portar la contrària, sobretot si el comitè va al Messi i fot dos gols, no? Llavors tot està en el millor dels mons. Però el forat de 1.000 milions l'estarem pagant durant anys, eh? És més important que la deuta pública de l'estat espanyol, això, si ho posem en comparació.
Dues preguntes per acabar, Jaume Roures. La primera, l'última jornada de Lliga televisada està en perill, ho dic perquè no sé on llegia avui o ahir que la CNT convocava una vaga per aquell cap de setmana a Mediapro.
Bueno, no crec que ningú hagi de patir per si veurà l'últim cap de setmana, com a tots els llocs. Diguem-ne, estem parlant amb la gent, no hi haurà cap problema, segur, com no hi ha hagut mai cap problema a casa nostra.
D'acord. I la última, deixa'm parlar, si parlo amb el Jaume Roures, parlo de cinema. L'altre dia va sortir publicat que la pel·lícula que has produït del Fernando León de Aranoa amb la Penélope Cruz i l'Antonio Banderas, vaig bé?
Què és això? No vaig bé.
No, hem
fet una pel·lícula dirigida pel Gastón amb l'Antonio Banderas i la Penélope, que va a Venècia.
Aquesta, això. Va a Venècia o vacances?
I amb el Fernando estem acabant una pel·lícula amb el Javier Bardem, que es diu El buen patrón, i que diguem és l'altra cara de la moneda dels lunes al sol, per entendre'ns, que espero que això, que aquest estiu vagi a festivals i als cinemes, els cinemes que quedin en peu.
Ah, sí, exacte. El buen patrón, Javier Bardem, Fernando León de Aranoa, obleten del títol. Fernando León de Aranoa i Javier Bardem ens aboquen a Los lunes al sol. I tu dius El buen patrón, que és l'altre cantó. Què vols dir? És alguna continuació? Té alguna cosa a veure? No,
a veure? No, és el Bardem fent de patrón. No va lligat a Los lunes, però quan dic l'altra cara de la moneda, d'acord, és el Javier. I ho fa, bueno, tant o més bé que quan feia Dubre en lluita a Los Loreros.
Bueno, que és molt difícil fer-ho millor que fer-ho aquella pel·lícula que estava...
Tot el que ha fet Fernando León és sensacional.
És boníssim. Fernando León és un dels millors directors, sense cap mena de dubte.
Només té una pega, que és molt lent, però, perquè entre pel·lícula i pel·lícula passen molts anys.
I amb el Woody estàs treballant o no?
No, me'l vol dir, vam estar parlant de la pel·lícula número 50 que s'havia de fer l'estiu passat, però vaja, no es podia fer ni l'estiu passat ni es podrà fer aquest estiu, i llavors doncs, quan estigui una mica més controlat tot aquest merder de la pandèmia, doncs en tornarem a parlar i veurem on estem cadascú.
Una abraçada, Jaume Roures, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Món a RAC1.
A vosaltres.
Fins ara que vagi bé, gràcies.